Doncs hi ha gent que envia notes de 10 minuts, eh?
Bueno, com la, clar, la cançó
no,
de Google.
No tothom és Pedro Ruiz, que veuen un número i el despenges.
Ai, per ara canvio el té i tot.
Bé, passem a una altra història. M'he estat mirant una mica el BTV Notícies aquí a les 2:00 PM, sí, una estona. Escolta, m'he trobat a l'Albert Batlle...
Molt bon informatiu, eh?
Sí, senyor. Sí. I me veig el del migdia i el de la tarda.
Molt bon informatiu.
I el de la tarda. I està molt ben fet. És veritat. Dóna-lo tota la raó del món. Doncs m'he trobat amb un Albert Batlle que justament acabava de fer un consell de barri.
Té gepa.
Enfadat.
Escolti, una mica, una mica.
Estava molt enfadat. Estava molt enfadat amb un veí.
Que l'Albert Batlle té caràcter, eh?
Sí, té caràcter. Oh, primer de tot, oh, que diu que si fos ell, tancaria ara mateix tots els locals de cannabis de Barcelona.
Ben fet, ben fet.
I que estem realment... Bueno, ja ho veu vostè. O sigui, això no és una ficció, no venim aquí...
Sisplau, acabi ja, eh? Ha acabat la paraula, donem la paraula al següent que hagi d'intervenir. No pot monopolitzar vostè la reunió com està monopolitzada amb els altres consells de barri. Andrés, ja no té la paraula, per favor. Faci-li el favor de retirar-li el micro.
Bueno, és clar, eh? Vostè, doni-do, eh?
No, perdoni, sóc el que presideix
la reunió. On viu vostè del barri? On viu, senyor Batlle?
No m'encanta, a mi aquests consells de barri no m'encanten perquè és espectacle pur. No, no, estava...
Escolta, però això ho haurem de seguir, eh?
Home, i tant, jo els consells de barri d'Albert Batlle ara el penso seguir perquè el anava estava creuat. A més, va durar 3 hores el consell de barri. Així que una de les notícies...
Potser Albert Batlle el que volia era una mica de ritme i que vagin passant els altres
veïns. I donant titulars. Si fos ell, tancaria els clubs cannabis de Barcelona.
Estic absolutament en contra perquè ho sàpiguen. Ja veurem com, de quina manera ho removem perquè s'hauran de modificar lleis, però estic absolutament en contra dels clubs cannabis. Absolutament en contra. Per mi jo els tancaria tots. El que passa és que hi ha un procediment jurídic que s'han de fer. Els clubs canàbics no haurien de formar part de la vida de Barcelona com no la podien formar part doncs, altres activitats que han anat a poc anant ajustant.
Bueno, doncs, escolta...
No, molt bé, molt bé.
Sí, senyor, el votaré.
Molt bé, jo com votaré.
Doncs, sí, doncs, escolti'm, també va estar l'equip anterior amb la Colau, no van fer res dels clubs canàbics, eh?
Perquè no el deixaven.
I era,
no,
era el responsable, no, també estava a l'Ajuntament, eh?
No el deixaven.
Un a un.
La Colau.
Sí, bueno, doncs, escolti'm. Jo en el meu carrer tinc un que els veus sortir amb uns ulls...
Mm. Bueno, clar, és que a què van al club canàbic?
Oh, claro.
A col·locar-se.
I de guir. Soltar la corda.
I, a més a més, guiris. És a dir,
no, és un gimnàs, eh? Són drogues.
Bé, bueno, sí, joc de cartes. El vas veure ahir, Toni?
Doncs mira, ahir no el vaig veure.
El programa d'ahir...
Perquè vaig estar veient el Barça
i
la veritat és que podria haver vist el joc de cartes que tot això que m'ha dit.
Doncs escolta'm, avui he fet el tuit de les audiències i he percebut, en el minut a minut, que marquen el primer gol a l'equip contrari.
Sí. Bueno, és que va ser el primer minut, eh? Exacte. El primer minut ja... Sí, sí. És més, jo vaig fer els titulars del TN i quan vaig dir, bueno, ara poso el Barça. I quan vaig posar el Barça, ja havien marcat l'envers.
Doncs vols creure que...
Que no és la primera vegada que em passa, perquè aquest any és el primer segon minut, el Barça ja perd 1-0.
És la moda.
Doncs, vols creure que mirant el minut a minut hi ha una fugida d'espectadors quan marquen el gol a l'equip contrari? Marxen, hi ha una sèrie de límetres que desapareixen. Després tornen, perquè sí que és veritat que va avançant la nit i hi ha més incorporació de gent mirant la tele, no? Però sí que és veritat que la gent estava emprenyada. Doncs el joc de cartes el va salvar el Cowboy Joy. Van anar a Girona.
M'estàs recomanant que me'l miri, no?
Mira-te'l, perquè... va ser ell el protagonista
de què anava ahir? Què buscaven?
El restaurant de Girona.
El restaurant de Girona.
Exacte. Atenció, perquè el cowboy... Estava amb la pistola i tot, eh?
Què dius?
Carregada i tot.
Em dic Josep Albacete, tothom me coneix com a Joe, tinc 46 anys, sóc el director del Nou Quart, a Quart, Girona. La meva part de la meva família, de la meva mare, ve d'Almeria. I de petit el meu avi sempre m'explicava que havia treballat fent de curats de l'Oeste i tot això em va quedar en el subconscient. Sóc en Josep, però el personatge se m'ha menjat. Ara sóc en Joe. Quan me poso el barret, me transformo. És com el que pujo en un escenari. Què faig? Vaig de xèrif. Sóc el vaquero d'aquí del Nou Quart. Vaig per les taules. Faig una mica de broma, faig una mica de monòlegs curts perquè fem menjar yanqui amb el producte nacional.
Hola, vaquero! Ei. Què tal? Jo sóc el vostre cowboy favorit. No hi ha un altre. El?
M'ha descol·locat totalment.
No sé, m'he quedat sorpresa. No... L'he hagut de mirar dues vegades. És ell, no és ell.
Endavant.
Gràcies.
Bé, el programa va ser líder d'audiència. La veritat que el cowboy...
M'apunten que era, la rivalitat era entre restaurants de Girona, tradicionals, envers
els
nous.
Sí, efectivament.
Bueno, els nous, els més, diguéssim,
no
creatius. Creatius.
A veure, el pobre el van puntuar malament, eh?
Aquí, el vaquero, el cowboy.
Sí, van ser molt injustos perquè, déu-n'hi-do, també... També se l'ha de puntuar una mica perquè va donar molt de joc, però a banda de tot això, escolta'm, la carta no els hi va agradar, el servei tampoc, bé, en fi, passem a una altra cosa.
Sí, escolta'm, venga, imagina't, del joc de cartes un testimoni i fora.
Avall.
Venga,
sí, sí, ja, sí, perquè ja està interessant.
Vols dir que ja va donar el...
El cap a ti. Sí.
Menys mal que me'l miro abans, perquè me'l passen abans. I perquè si m'haig d'esperar fins que acabi el programa... Ja van ser llestos.
Mira, parlant de programes, jo el que no vaig arribar al final... Perquè el, no del vaig estar mirant, el del Cerdà. I no, el del Cerdà. El de Cròniques, que me'l vaig mirar ahir.
Sí.
Però al final ja, quan va sortir... Quan surt, diguéssim, els últims fitxatges...
Sí.
Les últimes incorporacions, el com es diu aquell?
Qui vols dir? El Latre, el Padilla,
no,
la Paz,
no,
Padilla.
El Latre s'hi surt tot el programa, sí, i Paz Padilla també. No, aquest, el que portava cua, és que no recordo com es diu ara. El que...
Que feia com unes explicacions
Sergio,
a la pizarra.
Sergio Ramos? Sergio...
No, sí, sí, el Ramos, sí. Ramos, diu Ramos. Sí, sí,
Ramos, pues
que era col·laborador, sí.
Quan ja va sortir Ramos i tot
que
ja...
Que feia de la pizarra, no?
Sí, de la pizarra.
Ja vaig dir, ui, ara ja això...
Sí, perquè
ja...
ell feia aquella secció
sí,
de...
Sí, ja vaig dir, mira, tu, ja... ja,
doncs,
ja
no, doncs mira tu, acaba tot de veure, perquè hi ha coses interessants.
M'han quedat 20-25 minuts i dic...
Ja està la Pilar Rahola per anar opinant,
sí, no,
també.
No, sí, sí, sí.
Fernando Ramos.
Fernando Ramos,
aquest, Fernando Ramos. No, sí, gent que opina molt... Però molt, 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 molt. El programa, ja sé que no treballen mai el programa, però, opina molt. En canvi, bueno, n'hi ha altres que, bueno, opinen 12 segons. Bueno, està bé, està
bé. Que escoltin la meva secció d'ahir, perquè està resumit millor
sí,
que mai.
No, no, millor que mai. La veritat és que després del resum que em vas fer, vaig pensar, sí, bueno, m'ho poso per... I quan va arribar, eren 2:15, dic, bueno, ja avui ja en tinc. Ja,
dormir,
ja ho seguiré demà.
Vale. Passem un momentet ràpidament pel Toni Rovira, perquè...
Arriba!
Hauríem d'anar acabant, eh?
Que ja tinc aquí Míriam Díaz,
Míriam Díaz
amb
tu.
La pala de pàdel a punt d'ocupar pista.
No, el pobre ho ha passat una mica malament perquè no l'avisen quan tornen de vídeo, no l'avisen. I es pensen que estan...
Això passa a vegades,
aquí,
eh?
També passa.
M'he traicionat.
El Xavi t'obre el micro i atenció que ens agafa aquí en bolquers.
Arriba!
Bé, què li va passar? Doncs, doncs això, que no es dona compte que està en directe i, sobretot, important, el convidat estrella que tenia aquell dia.
Bueno, como voy mal de tiempo, Doña Flora ha llegado tarde, pues vamos a la historia de Tico Tico.
Ay. Ay.
Bueno, podríamos haber puesto el lunes la historia y hoy puesto la de la flor.
Claro.
Espera.
Ernesto Huertas Carrillo, mejor reconocido por su nombre artístico Tico Tico, es un payaso colombo-ecuatoriano conocido por sus programas infantiles en Ecuador. En 2016, en la política, incursiona al figurar en las listas de candidatos a la Asamblea Nacional de Ecuador. Para ello adoptó el nombre de Tico Tico para ser mejor identificado en papeletas electorales. Estuvo fuera de Ecuador 8 años, luego regresó en 1999 y volvió a conducir el mismo programa en diferentes canales de televisión hasta llegar a la actualidad.
Payaso Tico Tico.
Tico Tico.
Mi lápiz tiene una canción y se la canto yo.
Ara jo agraï...
Ja al... està cantando Tico Tico.
Ja no va a cantar el lápiz.
No, jo agraï al Toni Rovira una cosa que jo, per exemple, el Lluer...
Artistes internacionals.
No,
porta-lo
el Toni Rovira porta gent diferent.
Claro.
Perquè si tu fas...
Alternativa,
si
gent alternativa.
Si tu fas una mica de zapping, a la tele i a la ràdio sempre hi ha els mateixos.
Sí, efectivament.
El mateix,
sempre.
Les noves cançonetes, ara la cançó de Nadal, ara la cançó del saps? O la nova pel·lícula, sí, i sempre. En canvi, Toni Rovira, doncs ja. Pues mira,
Tico.
El pallasso Tico Tico, gent nova.
Gent nova, i a més, aposta per la música i pels cantants ara. Que acaben de començar.
I s'inventen verbs com incursionar, que bueno, també m'agraden molt.
Bueno, bé, que ve de l'infusionar.
Exacte.
En Rocco, avui ho deixem aquí, sí, i a Míriam Díaz agafa la pala.
Sí. Endavant.
Venga. Avui té plan, perquè la veig molt guapa, eh?
Escolta, Rocco, però pots anar
avui
guapa sense tenir plan.
Sí, sí, està avui amb el guapa pujada.
Sí, avui no sé què passa, que...
Sí, és veritat.
Què?
Està guapa avui.
Perquè diu, m'apunten que avui canta. Avui té concert.
Té concert. Ai, ja m'ho explicaràs, això.
Avui hi ha avui s'ha utilitzat molt a la redacció, un detall que m'he fixat, molt llapis de...
Dulls.
Molt pintallavis.
Sí.
No sé què vol dir, no sé què passa, però avui ja el pintallavis va que vol avui.
El teu equip està amb...
Fins i tot el Bala i el Serra també...
També?
Els han pintat els mons,
I vostè, senyor Marcelí Vera?
Què?
Ara li pinto, ara li pinto.
Se m'ha dit que li volíem pintar...
Ah, prou!
Versió RAC 1.
bonito el planxa volta i volta. Pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
Barat al forn amb verduretes.
Pim-pam! Pim-pam peix. Variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aquicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Divendres i dissabte 15 i 16 de desembre a Caprabo i a Caprabo a casa emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la targeta Club Caprabo. Mantenim els preus del 2021 dels teus imprescindibles per Nadal. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Aquest Nadal celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de Pareto o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
El Nadal a Platja d'Aro brilla més que mai. Gaudeix el centre comercial a cel obert més gran de la Costa Brava. Les millors ofertes d'aquestes festes t'esperen als establiments de l'Associació d'Empresaris. Nadal a Platja d'Aro, el gran centre comercial de la Costa Brava.
Li hem preguntat a tot un país, i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Escriure una novel·la, pujar un globus, nedar entre taurons, estudiar una carrera...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro, ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa-te'n a la teva oficina o a mapfre.es.
Ningú s'ha anat d'aquí sense trobar el seu desig.
Te n'has assabentat? Hi ha un lloc màgic en el qual els desitjos de tot el món es compleixen. Només has de visitar el Corte Inglés i descobrir quin és el teu.
Aquest Nadal descobreix què desitges a la planta 2.5 del Corte Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Qui diu que Tossa de Mar només és un poble per visitar l'estiu? Vine a viure-hi el Nadal.
Del 6 al 10 de desembre, durant tot el dia, Fira de Nadal al Passeig de Mar, amb música en viu, regals, artesania, activitats per a nens, gastronomia i molt més.
I el dissabte 16 de desembre, de 6 a 2 quarts de 9 del vespre, el reconegut pessebre vivent teatralitzat de Tossa de Mar t'espera al majestuós recinte emmurallat de Vilavella. Entrada gratuïta.
Ah, i ara, per més facilitat d'aparcament, deixa gratis el cotxe a les entrades del poble.
Aquest cap d'any viu amb Rosa dels Vents una nit inoblidable en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un sopar de gala, les animacions més divertides i una festa final amb cava, raïm, cotilló i la millor música per acabar l'any cantant i ballant en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Senyor Santa Susana, un dia més hem de parlar de Línia Directa.
Bueno, es que el meu seguro de referencia.
Exacte.
Y con esta música ya te relaxas porque sabe que con Línia Directa te marchan los problemas y al millor preu.
I això li anava a dir, a més amb un descompte d'un 25%.
Imagina't.
Però només aquest desembre, perquè Línia Directa t'ofereix el mes de portes obertes, cosa que vostè ja coneixia,
sí.
I te baixen fins a un 25% el preu de l'assegurança de cotxe.
Sí, que una meravella.
25%,
imagina't.
Tal com li dic. Si no vol quedar-se fora, que vostè ja veig que és a dins, canvieu-vos-hi ja anant directe a liniadirecta.com o trucant al 917-700-700. És el valor de ser directe.
Sí, sí.
Va, doncs aquesta hora anem a resoldre l'enigma que teníem penjat, l'enigma del Nostradamus.
Exacte, perquè avui que fa 520 anys del naixement, del seu naixement, preguntàvem què li va passar al profeta que no li va acabar de sortir bé. Opció A, es va casar i divorciar 10 vegades. Opció B, va robar la casa senyorial on treballava i el van arrestar. Exacte. Opció C, el van expulsar de la universitat. Exacte. O opció D, va voler ser capellà, però no li ho van permetre. I la resposta correcta és la C, el van expulsar de la universitat. Tot i que molta gent li deia doctor, no va acabar la carrera de medicina on s'havia apuntat. De fet, el van expulsar al cap de poc d'entrar-hi perquè havia fet de farmacèutic i es veu que en aquell moment això estava vetat a la Universitat de Montpellier, on ell estava estudiant. Per tant, el van expulsar.
Doncs ja tenim resolt l'enigma, però com ha anat això avui?
I molta gent, l'encertada de 495 persones, l'encertada.
Google 400... segueix funcionant.
Sí que funciona, 436. Per tant, sí que necessitem un número de l'1 al 436.
Doncs avui li demanarem a...
A la Míriam, que està estupenda.
A l'estar Míriam Díaz.
A veure.
Míriam.
El 150.
Fes-m'ho cantant, dona.
No, va.
Sí, com,
no,
com...
no vaig afinar.
No, que avui, a més, té concert. O sigui, que ara, fent una tonteria, jo a vegades fas una tonteria ara. I et torces el turmell, es quedés amb la veu trabada.
Imagina't. Diu, el Fermí diu, expulsat de la Universitat de Montpellier. És correcte, per tant, el Fermí s'emporta la xocolata Gilón, que no te l'acabaràs, en tens molta i pots convidar la família, i una tassa màgica.
Exacte.
La tassa màgica. Pensada pel Mago Pop.
Exactament.
Gràcies, Maria. Fins d'aquí una estona. Míriam Díaz, comencem amb un dels temes que ha abordat aquest matí, han abordat aquest matí a Can Bastell, és que hi ha hagut pinya dels alcaldes, hi ha pinya dels alcaldes de Junts per Catalunya, al Maresme, per reclamar solucions al problema de seguretat que diuen viu la comarca i especialment Calella.
Sí, recordem que aquest municipi tenen identificats 11 multireincidents que fan furts, robatoris amb violència i estan darrere de baralles i agressions, acumulen més de 260 antecedents. També han demanat que se'ls expulsi del país, asseguren que darrere la petició no hi ha cap motivació racista, diu que els és igual l'origen de les persones, però que cal trobar-hi, doncs, solucions. L'alcalde de Calella, Marc Buch, ha explicat al Món RAC1 que proposaran canvis perquè les detencions no quedin a la pràctica en paper mullat.
El que estem demanant nosaltres, doncs, és que s'actuï per acabar, doncs, d'una vegada per totes amb la multireincidència. Evidentment, doncs, les persones que fan de delinquir la seva vida no poden estar al carrer. I en el cas, doncs, que siguin persones estrangeres, persones immigrants, ja siguin de Noruega, siguin del Japó, d'Estats Units, del Marroc o d'on sigui, doncs aquestes persones, doncs, no poden estar al nostre pis.
Interior diu que el Maresme compta ara mateix amb més Mossos que mai i el conseller reunirà amb els alcaldes a principis d'any. De moment sí que ja tenen una trobada programada amb el director general de la policia.
Bé, aquest matí parlàvem fins i tot de 260
antecedents
i allò que passa, allò que es diu popularment, que són detinguts i després són posats en llibertat. Bé, l'agost de l'any passat va entrar en vigor la reforma del Codi Penal que permet castigar amb penes de presó de fins a 18 mesos els petits furs quan els hagin comès delinqüents reincidents. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que no quadra. Si l'any passat va entrar en vigor aquesta reforma del Codi Penal, com pot ser que s'assenyali aquestes reincidències de fins i tot 260 furs o 260 delictes i que segueixin reincidint sense més ni menys? Volem entendre què és el que hi passa i és per això que li hem demanat l'opinió al doctor en dret, especialista en dret penal i soci fundador de Molins i Parés, el doctor Molins, perquè ens ho expliqui. Doctor Molins, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I gràcies per escoltar-nos. Bé, després d'escoltar els alcaldes del Maresme, avui ens preguntàvem de què va servir aquesta reforma legal i exactament... Què diu aquesta reforma legal feta, com dèiem, l'agost de l'any passat?
Sí, efectivament. A través d'una llei orgànica es va modificar el Codi Penal i bàsicament el que va fer el nostre legislador és establir un precepte en el qual deia, o estableix, perquè està evidentment en vigor, que quan una persona hagi sigut condemnada en tres ocasions per petits furs, i s'entén per petits furs els que són inferiors a 400 euros, en aquest cas, el jutge ja no el jutjarà per un quart furt, sinó que pot elevar aquell nou supòsit, aquell nou fet, a la categoria d'un delicte, entre cometes, ordinari. No un delicte lleu, sinó un delicte ordinari, per tant, que pot estar castigat amb una pena privativa de llibertat. quin és el petit problema o quina és la circumstància que fa que aquesta reforma no hagi generat la satisfacció i l'efecte que tots esperàvem. El problema és que en un moment donat, durant el tràmit de la de gestació d'aquesta norma, es va afegir una petita locució que deia sempre i quan aquests furs anteriors, aquests tres furs inicials, tinguin un import superior a 400 euros, la suma dels tres. És a dir, en alguna mesura el legislador el que volia era deixar fora d'aquest supòsit d'agreujament els petitíssims furs, no? Pues el fur famèlic, el que fa un fur dintre d'un supermercat, amb tot el greu que representarà aquesta conducta, però volia establir un topall, de dir, mira, quan les tres primeres condemnes sumades no superin 400 euros, no portarem aquest quart supòsit no li donarem aquell efecte especialment agreujat. I aquesta és la clau del problema, perquè en definitiva el que ens passa és que en el registre d'antecedents penals que té qualsevol ciutadà, normalment amb 8, els que tenen algun assentament establert, et diu, doncs, mira, sí, va ser condemnat en data tal per part del jutjat d'instrucció número tal. Però no estableix ni el valor del furt, d'aquell furt antecedent, ni dona accés al propi document de la sentència, amb la qual a la pràctica no es pot aplicar aquesta agreujant, perquè el jutge no pot acreditar que concorre aquell element, aquell sumatori superior a 400 euros que exigeix el propi codi penal.
Clar, em deixa sorprès, perquè clar, aquest matí ens preguntàvem a la redacció què és el que hi passa, perquè no ho acabàvem d'entendre després d'aquesta reforma, no? Tal com diu vostè, els jutges asseguren que el principal problema és que no tenen prou recursos per verificar les condicions, els condicionants que implica aquesta nova llei. És a dir, que no poden, que són incapaços d'acreditar, si no vostè em corregeix, amb prou rapidesa si la suma de les sentències dictades amb anterioritat superen o no el llindar dels 400 euros. Aquest és el quid de la qüestió?
És exacte. Aquest és el quid de la qüestió. Ja, si em permet, una segona circumstància que encara és més pintoresca, no? Encara compromet més aquest missatge de rigor que pretenem donar en ocasions als juristes, i és que hi ha una segona dificultat, i és que aquest registre d'antecedents penals de delictes lleus, en realitat només és accessible, en el cas de Catalunya, per part dels jutges de Catalunya i en relació amb fets que hagin succeït a Catalunya. Però si tenim un ciutadà que té aquestes tres condemnes per tres delictes lleus a Múrcia, aquesta dada, ja no l'accés a l'import d'aquelles condemnes, no, pel fet d'estar registrat en un sistema informàtic diferent, no li és accessible, a priori no li és visible en el jutge de Catalunya, no? I al revés, evidentment, si passa respecte de Múrcia cap aquí. Per tant, aquest és el tema. Els jutges es queixen amb raó perquè el que diuen és tenim un instrument, és un instrument que és poderós, és un instrument que pot ser eficaç, perquè l'amenaça de que aquella pena sigui de compliment, sigui una pena de presó, és una amenaça que sembla que ha de tenir una eficàcia preventiva, però no se'ns dona l'eina necessària per poder-la concretar, amb la qual els jutges encerten amb aquesta queixa sentida que formulen a través dels seus òrgans de manifestació.
Per tant, m'apunta el Marc Serra que no hi ha un registre, no estan informatitzats tots aquests registres de furs, petits furs, no només a Catalunya, sinó a la resta d'Espanya, no estan connectats, no hi ha manera de comprovar.
Exacte, és a dir, sí que estan informatitzats perquè en alguna mesura hi ha un núvol, però és un núvol local. No hi ha el llenguatge informàtic, no hem sigut capaços de generar un llenguatge homogeni. El que sí que passa, evidentment, amb el registre central d'antecedents penals, aquest és indubtable, és a dir, si jo cometo un delicte a Pontevedra, ho sabrà qualsevol jutge, no? El que passa és que el delicte lleu té un sistema de registre més local que fa que no es generi aquesta transversalitat. I si em permet, això ens passa ja inclús a nivell mundial, no? Si jo tinc un antecedent penal a França, excepte que sigui d'una tipologia diferent, pues aquí a Espanya tampoc hi haurà coneixement, no? Per tant, sí que estem en aquest pas, en aquest punt de millora, perquè, insisteixo, la reforma és conceptualment encertada, no? El donar aquest instrument poderós als jutges perquè aquest quart avís, aquesta quarta condemna, sigui una condemna per delicte ordinari, per un delicte greu, que pugui implicar inclús una mesura de privativa de llibertat, l'instrument és bo, la idea és bona, el que passa és que ens falta una mecànica adequada que ens permeti aplicar.
Bueno, vostè ho acaba de dir, la idea és bona, la pràctica és ara mateix inviable. Per tant, clar, potser abans de fer la llei s'hauria de pensar en què comptes per tirar endavant la llei, no? L'alcalde de Calella ha demanat l'expulsió de migrants multireincidents arran d'un conflicte violent que viu al municipi. Ells diuen que se centra en 11 persones implicades i que han estat detingudes, com dèiem, reiteradament, amb aquest tipus de delictes. Per fets delictius. Això és factible des del punt de vista penal?
Sí, l'expulsió és un dels elements que es té en compte en el moment d'executar una pena. És a dir, aquí sí que caldria fer un petit matís, i és que no és el mateix un delicte lleu, encara que pugui ser punyent, quan qualsevol de nosaltres, com m'ha passat a mi, doncs et prenen un mòbil o et prenen el descalabro, les claus de casa, no?
Sí.
A nivell personal el trencament és brutal, però des d'una perspectiva jurídico-penal doncs es considera que allò té una entitat no tan greu com altres delictes. En aquest supòsit, quan jo sentia les declaracions de l'Adja Buch, es parla de robatoris amb violència i es parla d'agressions. Això és una altra lliga. Una cosa és el petit furt, que pot ser molt punyent i quan és reincident exigeix una resposta contundent, i l'altra cosa és un robatori violent o determinades conductes agressives, no? En aquest segon escenari, en el que les penes són d'una extrema duresa, perquè el nostre codi en aquest tipus de conducta és dur o molt dur, més que en molts països de la nostra tradició jurídica comparada, en aquest tipus de delictes, una vegada s'ha dictat la sentència, efectivament es pot commutar aquella pena per una expulsió del territori nacional. Per tant, sí que és un element que es té en compte, però insisteixo en el context de delictes greus i en el moment de l'execució. És a dir, mai hi ha prevenció, una expulsió en barbetxo, no? Mai hi ha prevenció, però sí com a conseqüència de la condemna.
Míriam.
Sí, davant d'aquest panorama de que hi ha una llei que en teoria és bona però no es pot aplicar perquè no hi ha tot això, quina alternativa hi ha? O sigui, s'hauria de tornar a reformar aquest codi penal?
No, jo penso que no. És a dir, la meva convicció és que la resposta, és a dir, dintre de l'estructura clàssica dels tres poders de l'Estat, no? El legislatiu, l'executiu i el judicial, el legislatiu ha fet la seva funció, ha oferit a l'executiu i al legislatiu un instrument que a priori sembla que és un instrument encertat. Ara qui ha d'entomar la responsabilitat és l'executiu, reformant el sistema informàtic, i són aquelles petites grolleries amb les que convivim en tots els àmbits de les nostres vides, però una cosa tan assequible i tan evident i tan sensible com aquesta, l'executiu l'ha d'entomar, s'ha d'homogenitzar el llenguatge informàtic, s'han de fer plenament accessibles i s'ha d'establir el mecanisme que li permeti al jutge de torn verificar si aquelles tres condemnes que li diu el registre, en el cas que li sigui accessible, que té aquell ciutadà, sumen o no sumen aquells més o menys 400 euros. Per tant, no és una resposta, no crec que la resposta hagi de venir al legislatiu, endurint més, perquè per més que enduríssim, si no hi ha llenguatge informàtic...
No, clar, no ho pots aplicar.
Sinó, just, és una qüestió de l'executiu que faci el dispendi necessari per homogenitzar el sistema informàtic, i dos, evidentment, del judicial, pues, aplicant-lo amb rigor i amb coherència.
Doctor Molins, ha quedat aclarit. Moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer.
És un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres. Gràcies.
Gràcies, bona tarda. Marc Molins, doctor en dret, especialista en dret penal i soci fundador de Molins i Parés, a qui li agraïm aquest aclariment. La idea molt bona, la llei, escolta, molt pensada. Ara és impracticable, no es pot portar a terme. Aquest és el resum de per què continua la multitud.
Són de la llarga, tu. Són de la llarga i he fotut aquí una explicació.
Com són? Són de la llarga.
Sí, excuses amb el pagador. Això té solució.
O sigui, l'acaba d'explicar. Que no,
clar, si t'hem informat i que l'has de canviar, massa liu. Tu, hi ha solucions més ràpides, més fàcil. Escolta, s'arregla ràpid, com el Milei, tu, repartint armes. El Milei ja ho ha dit, repartirà. Tu reparteixes pistoles de la població? I ja veuràs com s'acaba tanta tonteria. Mira els Estats Units.
Sí, ara,
allà no hi ha d'allò. Als Estats Units jo hi he estat, sí, i hi ha moltes cases que hi ha un cartell a fora que posa se dispara el ladrón.
Ara.
I allà no té ningú. I dormen amb la porta oberta, si volen. Perquè ningú s'atreveix a entrar.
Exacte.
Els garatges oberts, les portes obertes, les finestres. No calen reixes d'allò, perquè saben que si algú entra li fots tiro i ja s'ha acabat.
I la llei t'empara.
Les coses no es poden acabar amb la violència.
I tant. A veure,
per un robatori disparem ja.
Bueno, escolta, veure, és propietat privada.
Qui ha d'entrar a casa teva?
A Mallorca ja va passar també, eh? Un home que va disparar, eh?
Sí, sí.
I l'Anapsol, eh? Sí. Ja comencem a anar bé en aquest país, eh? I escolta, i els de La Vanguardia, en lloc de...
La justícia com
els de La Vanguardia, mira, en vez de tant fular, tanta peixmina, tanta collonada, que són coses...
Però què diu?
Que regali armes, tu. Que regali Kalashnikov per fascicles.
Ja va començar amb els ganivets. Ara hauríem de fer el següent pas.
Kalashnikov, ja, tu, m'entens?
Bueno, a veure, si em permeten, avui fa 17 anys que el Congrés va aprovar la llei de la dependència que... El que dèiem fa un moment, per exemple, amb la llei de la multireincidència, no? La llei de la dependència, que es va vendre com el quart pilar de l'estat del benestar. D'això fa 17 anys.
Hoy empezamos a poner los 500.
Zapatero.
Y espero que dentro de unos años podamos sentirnos como españoles tan orgullosos del sistema de atención a la dependencia como podemos legítimamente sentirnos de nuestro sistema de seguridad social, de nuestro sistema educativo o del sistema nacional de salud.
És Zapatero, que escoltàvem aquell 14 de desembre de 2006 amb la llei estrella del seu govern. Tot i les dificultats per tirar-la endavant, en menys de 5 anys, més de 1,2 milions de persones van ser valorades com a dependents. Arriba la crisi econòmica, problemes de finançament de la llei i sota el govern de Mariano Rajoy, tisorada a la dependència. Així ho venien al Telediari de Televisió Espanyola.
El Consejo de Ministros aprobará una reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, creando modificaciones que unificarán criterios en todas las comunidades autónomas, revisarán el copago y profesionalizarán
a la pràctica, les ajudes es retallen un 15% i les cuidadores deixen de cotitzar a la Seguretat Social. A més, es decideix tornar a valorar dependents, per tant, amb rebaixes en el grau que ja havien adquirit. Durant aquests anys, doncs aquesta llei ha sigut una mica de muntanya russa, segons el context econòmic i governés. Fins a 17 ministres han gestionat la dependència durant aquest temps. Ara mateix, les xifres són aquestes, segons el dictamen anual que fa l'Associació de Gerents i Directors de Serveis Socials. Mira, 1,5 milions de persones estan reconegudes com a dependents, hi ha 300.000 persones a tot l'estat en llista d'espera, que són els que han reconegut, els han reconegut l'ajuda però encara no l'han rebut. Catalunya lidera el rànquing amb un 27% del total de dependents en espera. Són 5.150 persones. Hi ha 124.000 persones més que estan pendents de valoració. El temps d'espera a Espanya per accedir a una de les prestacions és de 344 dies, és a dir, gairebé un any.
Sí, sí.
A Catalunya són 295 dies, que són més que els ciutadans de Madrid o de la Rioja. I la dada més cruel.
Mi madre falleció en marzo del año pasado, después de 5 años solicitando ayudas de la dependencia. Cuando falleció seguíamos sin percibir ningún tipo de ayuda.
L'any passat van morir 45.360 persones a l'estat esperant l'ajuda. Catalunya lidera el rànquing, també.
Veig que Catalunya ho lidera tot, amb la llei de la dependència.
Sí, sí. Però amb negatiu. Segons les dades de l'Associació de Directors i Gerents, 13.800 catalans van morir esperant. Això vol dir 38 cada dia. Un altre exemple, que és la lentitud de la burocràcia en aquest tema, es triguen 323 dies de mitjana per tramitar un expedient de la dependència. I l'altra gran causa és el finançament. L'Estat aporta ara mateix el 26% del pressupost per la dependència, quan, recordem, la llei marcava que era 50-50. 50 l'Estat, 50 les comunitats. La Generalitat ha destinat durant tots aquests anys més de 12.000 milions i calcula que el deute de l'Estat amb Catalunya per aquest tema suma com a mínim 583 milions, comptant interessos.
No sé si amb el pacte que van fer Junts per Catalunya i Esquerra, aquesta qüestió, la del 50-50, la van reivindicar o només vam mirar per l'amnistia. No ho sé, pregunto.
L'última dada que tinc és les cuidadores, 77.000 cuidadores, que és un 13,8% del total, són les que tornen a cotitzar, tot i que fa 4 anys que es va recuperar aquest dret amb el govern de Pedro Sánchez.
Bueno, és que és una vergonya.
A veure, hem preguntat als oients...
Si us va arribar a temps l'ajuda de la llei de la dependència pels vostres familiars, sí, 22,1%, i un rotund no, 77,9%.
Fixa't. Tornem-ho a repetir, la dada.
Us va arribar a temps l'ajuda de la llei de la dependència pels vostres familiars? 21,5% de les persones que han votat han dit que sí i un 78,5% han dit que no. De quants vots? De 144.
gent afectada, sí, sí, doncs, que pràcticament només el 20% va rebre.
És una vergonya. Sí. És una vergonya, va més lent que la Renfe. Jo encara estic esperant per l'ajuda de la meva mama.
I tant.
Sí, però, clar, però, estem però... esperant encara, que jo l'estic cuidant, i porta molts gastos, cuida la mama.
La té dissecada, senyor.
Bueno, i el manteniment? I el manteniment?
Ara.
Jo la cuido com si fos viva, eh? Que, si, que posa les cremetes, li faig la permanent, li maquillo els ulls, això es gasto, nena, i temps,
vostè, si vostè viu dins de psicosi, és el seu problema, sí. Sap què
i
vull
si
dir-li.
Truquen preguntant per ella, jo he de canviar la veu, fem-me passar per ella.
És vostè que està fent
Perkins. Hola, sóc la meva mama, diguem.
És l'Antoni Perkins.
No, perquè ha de cobrar...
Vostè el que vol és estafar.
A veure si m'adonen ja la independència. Home! Això que m'ha donat la independència, tu.
Exacte.
Bé, 5 minuts passant de 4:45 de la tarda. Deixeu-me saludar a Marc Serra. Marc, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bona tarda. Com esteu? Avui Marc Serra ens porta una de les activitats polèmiques de, ja podríem dir, clàssiques de Nadal, que concretament es fa a Barcelona, però també a moltes altres ciutats del país, com Santa Coloma de Gramenet, Montmeló o Sabadell. Estem parlant de la Papa Noelada. I us preguntareu en què consisteix. Doncs segur que els que viviu a segons quins punts d'aquestes ciutats us recordareu molt ràpidament. Consisteix en una gran concentració de motos de tot tipus, sobretot les més sorolloses, en format de caravana, on els seus ocupants van vestits de Pare Noel,
que
i generalment acostumen, diríem, a guarnir la moto,
claro,
amb llum,
i villancico,
amb fins i tot
garlandes,
fins i tot amb boles de Nadal, i acostumen a tenir una finalitat solidària. La polèmica és que, un cop acabada la jornada solidària, doncs es genera com una mena de carrusel amb les motos, de milers i milers i milers de motos.
Que guapo, tete.
Que, amb aquest soroll que estem il·lustrant...
Toma!
I és així, en dono fe, perquè he vist que en un dels carrers que hi passen, passen 100.000, 2.000, 3.000... I això suposa una hora, hora i mitja...
Pues cómete de casa.
Fins i tot dues hores.
Fa maco, però, tots els papas Noel.
Preciós, tots vestits de Papa Noel.
I la contaminació també és maca.
Cómete de casa.
Això durant hores i hores. La polèmica està servida perquè el síndic de Greuges ha dit la seva... Marc Serra.
El síndic de Greuges diu que aquesta Papa Noleada que s'hauria de fer aquest diumenge a Barcelona no es farà.
Ah, no?
És el que diu el síndic de Greuges, però els organitzadors diuen que sí.
Però bueno, el síndic de Greuges no és vinculant, ell fa propostes i, per tant, el que estem sentint és la banda sonora
de la Papa Noleada.
De la Papa Noleada. Surten hores.
Un embolic perquè el síndic la vol...
És que clar, a les motos també porten...
Sí, porten bandes sonores, sí.
El Dogues. És que no el sento el Serra.
Bueno, en tot cas, el problema que hi ha és que el síndic de Greuges la vol impedir, volen que no es faci, volen posar damunt de la taula totes les prohibicions possibles perquè no passi. Amb quins arguments? El síndic apunta tot un seguit de raons contundents. Per exemple, que la concentració, el Toni deia abans, no és una dada de l'atzar, de 3.000 motos. 3.000 motos. Provoca un fort impacte ambiental, que contaminen...
Vols dir?
I que generen problemes de mobilitat, afectacions a la salut, riscos de seguretat i que se supera, amb escreix, els límits de contaminació acústica. Però atenció, perquè a l'altra cara de la moneda no donen crèdit del que està passant. L'organització d'aquesta Papa Noelada és l'Associació de Dones de Sant Josep a l'Hospitalet. Són els que ho coordinen, que argumenten que l'acte està circumscrit a l'Hospitalet, és a dir, que tota aquesta concentració serà a l'Hospitalet, que tenen tots els permisos per fer-ho allà, segons l'Ajuntament, però que ells no es fan responsables d'on puguin anar els motoristes després de tota aquesta concentració.
No els poden controlar.
N'hem parlat amb la Montserrat Arroyo, que és la presidenta d'aquesta associació, que diu que porten un molt mal dia perquè tothom els està culpant de tots.
Bueno, es que estic... Bueno, estoy porque me van a culpar de tot. De l'1 d'octubre, de lo que Vox ha organitzat a Madrid, o sigui, dintre de poc jo estaré a presó culpabilitzada per tot, perquè m'han dit de tot. I això que ningú em coneix. I, bueno, i que som les culpables de tota la contaminació que hi ha a Barcelona. Dic, bueno, però és que estem parlant. De moment que aquest esdeveniment es fa a l'Hospitalet del Llobregat. amb tots els permisos. Vale? És un esdeveniment solidari. Llavors, aquest any vam dir, ostres, vinga, ens liem la manta al cap i anem a ser nosaltres que organitzem això, ja que ningú ho organitza, perquè tot es va quedar després de la pandèmia, no?, amb un núvol.
Escolta, però estàs parlant amb Montserrat Arroyo o amb Juana Dolores? No, perquè té el mateix timbre de veu i la mateixa, la mateixa expressió que Juana Dolores.
I et dic una cosa, segurament també la mateixa contundència, perquè la Montserrat està atrapada en una situació en què ells diuen que tenen tots els permisos, no es fan responsables del que passi després, però també veuen diferents les acusacions que fan des del síndic. Per exemple, mitjans que el síndic diuen que aquesta concentració de motos pot ser que contamini molt, perquè estem parlant de 3.000 motos en un lloc. Ella no ho veu així.
Bueno, jo vaig estar parlant amb un polític, vale, de reunir-nos tots per tallar la Gran Via, fer pues, com una cabalgada, i després ja està, i tothom content. Val? Clar, els barcos també contaminen, tots contaminem, tots contaminem. Els avions, tots contaminem. Les noves reformes estructurals que han fet a la ciutat de Barcelona contaminen més que abans. Perquè abans un trajecte de 5 minuts amb cotxe, ara per arribar al lloc has d'estar 15 minuts conduint. I això ningú s'hi fixa. S'hi fixa que en un dia en concret que estem parlant que tardaríem 45 minuts, mira, una hora, en fer una rua, vale, ens volen culpabilitzar de que la gent fumi i tingui els pulmons negres. No ho entenc. La veritat, no ho entenc.
Es que a ver también si le cae un meteorito encima
no
y deixa de dir parides.
No insultis, eh?
Però és la comparació amb la Dolores, amb la Juana Dolores. Sí, sí. Jo us dic que l'argument també és
escolta,
contundent.
Escolta, no, deixa'm dir una cosa que ha dit la Montserrat Arroyo, que estic totalment d'acord. Que passa que, clar, és un tema tabú que ningú s'atreve... És un tema tabú, ningú ho ha abordat, que és que amb l'actual, o sigui, amb l'actual reforma que s'ha fet a diferents eixos de l'Eixample, o sigui, ja t'asseguro jo que es contamina molt més que abans. Sí, tot i que em diguin que no, que passa més. No, es contamina més. Per què?
Tu dius per parar i engegar, per l'aturada.
No, és que aquest tema... O sigui, primer, es triga molt més, tal com diu Montserrat Arroyo, amb això li dono la raó, tot i que a mi la Papa Noelada, que passa per davant de casa, acabo amb el cap com un timbal. Però bé, es contamina molt més, perquè la gent tria en els trajectes el doble i el triple, i en hores punta ja es multiplica per dos, o sigui, hi ha les vies importants de Barcelona que estan col·lapsades, i un estudi que vam fer en el seu dia fa molts anys ja, recordo que va ser a Catalunya Ràdio, un Pere Prat i un enginyer del món del motor, sí. I vam fer un estudi que es contaminava molt més, o sigui, passant de primera a segona,
parant engegant
de primera a segona, primera a segona, primera a segona, que anant amb tercera a quarta, que es contaminava molt, molt més. El plantejament que s'ha fet a Barcelona a dia d'avui, què fa la gent? Primera, segona, com a molt segona.
No pots fer res més.
Però clar, què has aconseguit? Que hi hagi molta més estona al trànsit rodant i molta més estona passant de primera a segona a primera a segona, perquè la gran majoria no són cotxes elèctrics.
Doncs aquest és un dels arguments que...
Per tant, aquí li dono la raó a Montserrat Arroyo.
Això sí, diuen que ells es concentraran a l'Hospitalet i que ells creuen que en una concentració de 3.000 motos tampoc passarà res.
Claro, tete.
Nosaltres no provoquem res, perquè el nostre esdeveniment es fa a Hospitalet, a l'Avinguda Joan Carles I, entre Ciències i Botànica. O sigui, nosaltres provocar no provoquem res. Val? Les motos venen, aparquen, apaguen el motor i s'estan allà, que hi fem uns sortejos, hi ha tabals, hi ha batucada, vale? Bueno, vindran els de Star Wars, vindran els nanos a mirar els Pare Noel, i a les 5 i mitja, quan acaba, la gent encén i marxa, pues, com el mateix que quan van a un concert o van a un partit del Barça, no? Van amb els seus cotxes, van amb les seves motos, i quan acaba el partit del Barça, col·lapsen les corts, no? No és cert que no haguem comunicat res. Nosaltres organitzem una concentració. El que va passar l'any passat va ser que quatre imbècils, i jo he vist vídeos de gent, bueno, però i quina culpa té, no? Quina culpa té la gent?
Quatre imbècils...
Però què van fer aquests quatre imbècils?
No, quatre imbècils, doncs, que van sortir al carrer, van fer coses que no havien de fer, alguns van aixecar-se sobre una roda i van crear alguns d'aquests incidents que diu el síndic, però que diu que no són tots, que són quatre imbècils, no ho dic jo.
Em sona que són 40, una quarantena de denúncies l'any passat.
Bueno, 40 imbècils. 40 imbècils.
De 3.000, 40 imbècils, segons els càlculs que estem fent ara mateix.
I la batucada, jo sí que reclamo ara públicament, si poguéssim deixar de fer batucades durant...
Aquí, Lucas, pots unir batucada i motor de moto?
Para, que m'agafarà algú. Para ja.
Això és diumenge a l'Hospitalet, eh?
Però
també el síndic de Greuges diu que a les concentracions provoquen efectes nocius sobre la salut. M'ha dit la Montserrat que això ho troben una miqueta exagerat.
És que, clar, en què es basen en dir això? Que té efectes sense la salut? I els barcos? Ah. I els barcos que arriben a Barcelona? I l'altre dia, quan van tallar a Barcelona per ficar les llums de Nadal, el col·lapse que van fer amb els cotxes saturats, que estaven... no sé quanta estona allà parats, més d'una hora i pico, i tots aquells motors per ficar quatre llums de Nadal, i els taxistes que van estar tres dies a la Gran Via amb els clàxons, que això s'han dit contaminació acústica, que la meva germana amb paràlisi cerebral vivia a la Gran Via perquè tres dies tocant clàxons i ningú s'hi va dir res. Tres dies.
No li falta raó a Montserrat Arroyo amb moltes de les coses que diu. Perquè el dia de la inauguració de les llums de Nadal hi va haver gent que va veure les llums a dins del cotxe, com es van encendre, però des de les 5 de la tarda a les 7.
Tot el muntatge.
Exacte, el van viure dins un cotxe fins que es van encendre.
Jo ja us he dit que era un tema polèmic i que generava divisió d'opinions. Segurament algunes de les apreciacions sobre si contaminen o no, o l'embolí que puguin gestionar, doncs... cadascú ho interpretarà com vulgui, però hi ha algunes coses que... Per exemple, els decibels. El síndic de Greuges diu que no pot haver-hi una concentració
aquí, no sé què dirà la Montserrat Arroyo, però els decibels són excessius.
Escoltem.
Dono per fet, no? En teoria, si tots cridem alhora, pujarem els decibels, no? Si tots fiquem la música al mateix moment, pujarem els decibels. Suposo que la revetlla de Sant Joan, que tothom tira petards a la mateixa hora, pugem els decibels, no? Una vespa normal són 93 decibels. Una vespa que de dilluns a divendres contamina i dissabte i diumenge resulta que no, que la deixen circular. Que algú m'ho pot explicar?
Prendríeu alguna mesura o se suspendria o no? O
no,
què?
No suspendrà. No suspendrà.
No se suspendrà.
No, perquè, clar, el síndic de Greuges no és vinculant.
Sí, a més, ells tenen clar que estan fent una cosa solidària amb permís.
Ara, els decibels...
són.
Ja t'ho dic jo, perquè, tal com deia ella, jo també els veig i els pateixo, de certa manera, i els decibels, i són durant una hora llarga tirant a dos. Ara... Pues mira, ella... és un cop l'any, pues mira, ens aguantem com ens aguantem amb tantes coses, perquè també, clar, quan hi ha la festa del Pride, aquest... Val, que ocupen un espai com és el de la plaça Universitat i munten allà una hipermega discoteca amb un so que tremolen els edificis del costat fins a les 2 o 3 de la matinada,
també... Que allà no sé si s'han fet mesures de decibels.
No, bueno, jo crec que els decibels estan sobrepassats en escreix. Però amb això no ens hi posem.
Llavors,
clar, els decibels són excessius amb la papa anul·lada? Sí. Ara, quan fan aquest tipus d'actes, que a les 2 o 3 de la matinada estàs amb unes vibracions a casa que pràcticament...
Els vidres
et cauen, i clar, però com que ningú diu res... i ningú s'atreveix a dir res,
bueno,
doncs aleshores ens ho hem d'empassar.
I permet-me que aquí hem parlat dels decibels que arriben...
Què te passa?
Anava l'any,
Una vegada a l'any.
Bueno, en vuestro caso es una vez cada 3 meses, porque siempre tenéis una excusa para montar una fiesta allí en la plaça Universitat.
Recorda que aquí,
por cierto,
recorda que hem parlat també dels decibels que arriben del Sant Jordi i del Palau Olímpic quan hi han concerts.
Bueno, però a veure, no és el mateix els decibels que arriben del Palau Sant Jordi, que sí que arriben, que no la papanyolada aquesta que els tens...
Exacte, al costat.
Però escolta'm, a la senyora Arroyo, de la papanyolada aquesta...
Papanyolada no, papanyolada.
De Papà Noel.
No li has preguntat si es vesteix de Mare Noel?
Segur, perquè van tots.
Van disfressar... Ella, més pobra, m'ha dit que no té ni moto. És a dir, que ella és l'organitzadora, no, però...
Però n'hi ha de paquet.
No, clar, bueno, segurament. Si, no, és que si tu vols anar amb la moto, has d'anar disfressat, eh?
Esclar.
Has d'anar a Papà Noel.
Esclar, és la gràcia.
Ara,
l'altre dia vaig ser a Cambrils, hi havia el Pare Noel i la Mare Noel, que anaven junts.
Home.
Ai, que maco.
I ara que anaven amb papanyolitos?
Bebès.
Anaven tots dos
amb bebès. Barba.
I recollien canalla, que els hi donaven uns carmels.
Estem arribant a uns... Però, o sigui, quin sentit té Papà Noel i Mama Noel? Quin
com a parella, té? Venien com a parella, no ho sé.
Però això és com ara els Reis d'Orient, que vinguin en parella, el rei i la reina.
Bueno, no ho van fer aquí a Barcelona, que també hi havia reines.
No, però em refereixo, dic al rei, que vinguin els Reis d'Orient, quan arriben ara el dia
5. Que vinguin amb l'harem.
I...
amb 7 o 8 o 700 reines.
Això no seria...
Jo crec que...
També hi ha el tio i la tiona.
Sí.
Així i el tonto i la tonteria.
Això ho veurem, eh?
Que també s'està proliferant.
Aquí el tema està, quan acaba aquesta concentració, a 5:45 de la tarda a l'Hospitalet, es generen incidents, i això en són conscients i ho expliquen així. Perquè no hi ha cap opció, pregunto, és que intento entendre aquest tema, no hi ha cap opció que de la concentració d'Hospitalet acabi a Barcelona?
A veure, jo sí que sé, vale, perquè clar, ens ha vingut, bueno, d'això per Telegram, per Twitter ho he vist, eh? Perquè es veu que per Telegram s'havia fet un grup, val? Com per... Després anem a donar una volta. Clar, jo no puc dir no acabaran, no. Jo suposo que algú viurà al Masnou. Hi ha molta gent que viu a Barcelona, no? Hi ha gent que viu a Barcelona, a Horta, a Badalona, tindran que anar a casa seva. És com si una persona surt d'un partit del Barça,
sí,
ha perdut el Barça,
sí,
i comença a donar d'hòsties a tothom que passa pel carrer.
Bueno.
Quina responsabilitat té el Futbol Club Barcelona?
Ells ho veuen així, la concentració, la controlen ells, i a partir d'aquí, què passa? Doncs que cadascú se'n va o li dona la gana.
Que passi després.
Això sí, volen recalcar que és un acte solidari el que fan i que s'hi hauria de donar suport.
Va a un concert, jo ara m'invento, es droga, va a un concert, surt del Palau Sant Jordi, vale? I perquè va drogat i surt del Palau Sant Jordi de l'Iguecual i es carrega a 4 o 5 persones. Bueno, hòstia, i quina culpa té el grup que hagi tocat, quin... Clar, hem de ser... Som adults i comportem-nos com persones adultes. Jo sóc responsable del que jo faig. Clar, perquè és un esdeveniment solidari. A les 11 del matí vindrà una associació de nens autistes, entre 20 i 30 nens autistes, que hi haurà un Pare Noel entregant-los una joguina solidària. De què estem parlant?
És així.
Jo,
també, això té raó.
És que hi ha opinions contradictòries, perquè la concentració és una cosa i que passi després de la concentració és una altra.
Home, perquè
de Pare Noel n'hi haurà,
A Papa Noel l'assassino, tu pots controlar?
El que?
A vegades hi ha hagut alguna pel·lícula de Papa Noel.
De terror.
Papa Noel l'assassino?
Sí, de terror.
Què té a veure, no? Ara estàvem parlant de tot el contrari, d'un Pare Noel que entregarà joguina.
Sí,
això sí.
Bueno, doncs, ja hem escoltat la defensa que ha fet la
Montserrat Arroyo.
Amb algunes coses que ha dit, estic d'acord amb d'altres, evidentment no. Bé, dit això, res, deixeu-me, abans d'acabar, deixeu-me saludar el Guillem Estadella, perquè avui he tingut un petit incident.
Què ha passat?
Volem alertar,
pobre.
Volem alertar la població, compta amb els xampús.
Què ha passat?
Cas, compta amb els xampús del cap. Endavant amb el document, a més, aquest matí.
Us vinc a explicar un drama tontíssim. M'estava dutxant, vale? Anava amb presses i dic, mira, només tenim temps per un enjuagado. Vull dir, he agafat xampú i me l'he fotut per tot el cos. I dic, ja t'ho va pel cul. Què passa? Que l'altre dia vaig comprar aquest xampú, vale? Que és Ocean Fresh. Error gravíssim. Me l'he posat per tot el cos i tinc els ous, hòstia, nen! Ocean Fresh, no, freshíssimos! Hòstia, sembla ambientador de pino, em supuren. Hòstia, de veritat, no, hòstia, amb cuidado, eh? Ocean Fresh pels ous, hòstia, t'ho dic en sèrio, eh? Em noto, o sigui, tu em poses els meus ous, me'ls arrenques i es poses un cotxe i un mes et fa bona olor. Hòstia, quina frescura, quina... Oh, t'ho dic en sèrio, fatal.
Guillem Estadella, bona tarda.
Bona tarda.
Bravo. És supervivent, eh? No, però què ha passat aquí? No havia sentit mai, això.
Jo tampoc ho havia sentit mai, però això ho he fet. Anava amb pressa i m'he fotut el xampú.
Però que hi ha eucaliptus.
Era d'aquest, no diré la marca, però...
Vull dir, però fa un moment ho has dit,
Ocean Fresh. Ocean Fresh, però és d'aquesta marca, s'incaspa. Sí, llavors...
Però és com agafar un host d'aquells que piquen...
Exacte, és menjar-te un host pels ous.
Vull dir, aquest és... Que és com una canalla,
home. Un frescor, una cosa, m'ha pujat.
És un host, però d'aquells potents...
Uf, però t'ho dic en seriós, Toni, els pitjors 5 minuts de la meva vida.
Ah, sí? I te da com...
Dona, tu puja tot i tens
pues,
no tot el que penses.
Com si t'haguessis posat reflex.
Pitjor, sí, sí.
Pitjor, una, pitjor que Reflex.
Una cosa ja, el que ven ser la bossa del Mercadona.
Però tu dius, tu puja tot? O sigui, és erecció o és destemplada?
No, no.
És escalfor, és escalfor.
No, no, fredor.
Fredor?
Fredor, que és la bossa del Mercadona, et queda freda. Jo fa una... Jo queda...
Però hi ha una cosa, perdona, que aquest matí quan he vist aquest vídeo que l'has penjat a les xarxes, primer no sé si he estat a
Twitter,
la pregunta és, si això és un xampú pel cabell, el cabell, que quan tu toques el cabell, te l'apretes, no fa mal, és indolor, o sigui, aleshores, aquest freix...
Pel cuir, cabellut...
Ah, pel cuir, és perquè... Ah, val, ara perquè no ho entres...
Sóc un home pelut i dic, bueno, el mateix efecte em farà pel tot el cos, tinc pèl.
Però el pH no és el mateix.
No sabia ni que hi havia un pH als ous.
I quan de rato dura el fresquiviri.
La pell de la bossa del Mercadona és més fina que l'altra pell del cap, m'entens?
Sí.
Segur?
Ah, sí? Com?
Home, no.
És com a color de bebè.
No sé, depèn.
No ho sé.
La pell de...
A veure...
Bueno, jo no vull comparar amb
d'altres. No ho sé.
No s'ha fet mai una comparació de pH neutre entre aquestes dues parts.
O de gruix. Si voleu, podem provar.
No, jo no
ho
sé.
És més sensible, coi, la de baix que la de dalt.
Bueno, depèn, no té per què.
El que són sensibles són els testicles, no?
Sí, vull dir, és pell dissenyada...
Exacte, el que és sensible és el testicle, però la pell...
Jo potser m'he quedat estèril, eh?
Jo la veig dissenyada per aguantar.
Jo, a veure, jo fent mirant-m'ho...
A mi em sembla fort, eh?
Home, jo crec que...
A mi s'acosta més a pell d'elefant que no de... que no de cangur.
Sí, clar.
És pell de colza.
Exacte. És pell dura però recollida.
Bueno, crec que estem desviant una mica.
Una cosa, és que ja que has comentat això de la dutxa, ens ha arribat el missatge del noi d'abans que no ens ha volgut explicar què va veure quan era petit. Jo us ho puc explicar perquè havia demanat que ens ho expliqués, d'acord? Es diu Marco i diu... Va ser tot un poema. Ens ho explica, eh? Vull dir, ho heu demanat vosaltres.
Sí, aviam.
Ell tenia 14 anys.
Sí.
I va veure l'oncle Vittorio.
L'oncle Vittorio?
Qui és? El seu oncle.
L'oncle seu.
Entenc que és un oncle seu.
Sí.
Fent una pluja daurada...
Com?
Al seu entrenador de handball.
Carai. Quin final de partit.
No sé si és cosa d'entrar en detalls, però tranquils. L'oncle Vittorio era l'oncle Vittorio. Jo amb això no sé ben bé què dir.
Pues...
Diu, des d'aquell moment, els vestuaris de gimnasos i piscines em recorden l'oncle.
Saps què passa? Que hi haguera ser com ara. Un
moment, està deia, digues.
No, està molt bé que l'oncle Vittorio, per això l'acompanyava, no?, als partits i tot, per veure l'entrenador.
Home, seguríssim.
Tenia una... Molt bé, molt bé. Potser segur. Animava més a l'entrenador que el...
Perquè aquell dia l'entrenador havia perdut...
O potser tenia set.
Jo crec que havia perdut.
No.
Potser és el que hauria de fer Xavi amb algun jugador. Ara tornem.
De gràcia com ara que hi havia sequera.
RAC 1.
Qui vol menjar bé, compra als mercats de Barcelona.
Qui vol triar, hi troba tot allò que busca.
Qui vol cuinar bé, escolta els consells, les receptes i els trucs dels venedors.
Qui sap el que vol, torna al mercat.
Mercats de Barcelona. Frescos, bons, sans i sempre al teu costat.
El regal més original el trobaràs a Norma Còmics. Superherois, mangas, samarretes, figures, tot el que et puguis imaginar i molt més. Som al passeig de Sant Joan 7, a l'Arc de Triomf. Regala Norma Còmics.
Vols ajudar-nos a il·luminar el Nadal dels petits velers de Sant Joan de Déu? Participa en l'encesa de llums de l'hospital i gaudeix d'actuacions musicals, xocolata desfeta i moltes sorpreses més. T'esperem el dissabte 16 a les 5 de la tarda a la plaça principal de l'Hospital Sant Joan de Déu.
Vols viure una experiència única a Catalunya? Descobrir productes fets a mà i impregnar-te de la màgia del Nadal?
Del 2 al 31 de desembre, vine al Market Gironella Vila de Nadal al Berguedà. No hi faltis!
Hi trobaràs productes fets a mà, comerços locals i alimentació quilòmetre zero. Viu la màgia del Nadal a Gironella.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història. No el despertis. Deu estar somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el troba. Hi ha uns preus especials perquè fan liquidació d'estoc de final d'any. Del 14 al 17 de desembre a les instal·lacions de Vallparc Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 31 de desembre. Finançant amb Banc Cetelem S.A.U. Més informació a Hyundai.es.
Diumenge 17 de desembre, The Gospel View Choir dona la seva veu en un concert solidari per recaptar fons contra el tràfic humà. Vine tu també a l'Auditori de Barcelona a donar la teva veu i col·labora amb Sonrises de Bombay en una gran tarda de música i solidaritat. T'esperem el 17 de desembre. Compra ja les teves entrades a auditori.cat.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial. En què et puc ajudar?
Vull saber on puc trobar tot el que necessito per la meva llar amb la millor qualitat i preu. I avantguardista. Mantes, coixins, estovalles i amb molts estils diferents.
Ves a la Mallorquina, Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o la mallorquina.es.
Comprovat. La Mallorquina.